podríem agafar el relleu del tecnofeudalisme, eh? Perquè a mi m'han quedat coses, eh? Per dir...
Vale, va, pues venga.
I ara és important que parlis en passat, perquè és com de la setmana passada.
Vale, vale, no, no, seguim, tecnofeudalisme per dos.
Perquè a tu i a mi ens passa ara, però això va passar fa una setmana. Vale.
Això és com el... Com el Nadie Sabe Nada, que clar, graven, com a pràcticament tot arreu, programes de tele i tot això, en graven diversos d'una tacada, no? El Nadie Sabe Nada sempre en graven dos. I aleshores sempre fan la conya de dir, ja no només a quin dia sortirà això, avui a quin dia estem, no? Diu, bueno, no, avui estem al març, però en realitat ho estan gravant al novembre, saps? O al desembre, i diuen, ah, doncs ja hauré fet tal cosa. Acà, i què et van regalar pels Reis? Ui, moltes coses, saps? Mitjons, segurament, saps? Vull dir, que fan la broma d'estar parlant del passat quan ja estan en el futur. Doncs això és una miqueta el que ens passarà ara. Per tant, ja demanem disculpes si, per avançat, si fem algun tipus de malabarisme temporal en el nostre discurs, que espero que no em causi una altra hèrnia.
Però mai ho fem, si nosaltres sempre vivim al límit amb això. És que, de fet, et diria que em fa ràbia que mai ho fem. O sigui, jo voldria que ho féssim més sovint, però sempre veig que amb aquesta angoixa, jo de dilluns a dijous, perquè gravem dijous, visc amb l'angoixa de, ai, si passa alguna cosa i dijous no podem gravar, dilluns no hi haurà episodi. Òbviament visc, eh? I la meva vida segueix i em deixa dormir, però ho tinc aquí darrere, saps? Allò que no t'ho treus.
L'any passat sí que vam fer més, de gravar dos episodis de cop, de vegades, perquè pels meus viatges i per mogudes diverses, no? Però, bueno, no ho sé.
Sí, l'any passat quan gravàvem jo ja no sabia ni quin dia era, ja. O sigui, jo ja sortien coses que jo no sabia quan s'havien gravat i el problema és que quan a vegades volies parlar d'actualitat, clar, era l'actualitat de feia un mes, saps? Llavors, és aquest concepte d'atemporalitat portat a l'extrem.
Sí, exacte. Doncs per això també hem de gravar més episodis d'aquests atemporals, com per exemple el del tecnofeudalisme de la setmana passada.
A mi em van quedar coses del tecnofeudalisme.
Et van quedar coses. Val, et van quedar coses. Doncs parlem. Ja no me'n recordo de com vaig tancar l'episodi, val, però sembla que anava pel tema de viure en la societat del capitalisme al núvol, no? Això de que estem desposseïts de tot tipus de materialismes i de possessions, de béns materials, no? De dir, hòstia, no, has de viure a lloguer perquè, clar, has de fer l'experiència aquesta de, bueno, ara vius una temporada aquí, una temporada allà, per què no fas uns anys a l'estranger? També pots canviar-te i anar a viure a la muntanya i quan tinguis crios faràs una altra cosa i tal. No tinguis un cotxe, perquè clar, en realitat, contamina molt, no? Comparteix-lo amb molta altra gent, us compreu un cotxe entre 3 o 4 famílies o el llogues cada cop que l'hagis de fer servir perquè clar, ja tens transport públic per això i s'ha de fomentar i tal. Val. I després hi ha moltes altres coses, no? Hòstia, a mi la que em sembla més flagrant és la dels videojocs, val? Si tu ara compres un videojoc, no compres un videojoc. Si el compres online, no compres el videojoc. Tu el que tens és els drets a utilitzar temporalment un videojoc. Que si per alguna cosa decideixen que aquell videojoc ja no es pot fer servir, l'hauràs d'adquirir d'una altra manera, perquè ens entenguem, perquè desapareix de la plataforma. Això passa, s'ha vist bastant més clar, potser pel públic més generalista, és el que passa amb Netflix. Si tu tens un contingut allà, que pagues per subscripció, i de cop i volta aquella sèrie desapareix perquè ja no tenen els drets. Tu estàs pagant Netflix i el volies per aquella sèrie, ha desaparegut, ah, doncs no, doncs t'has d'anar a una altra plataforma perquè aquí ja no està, val? O, pitjor encara, si fas servir si compres una pel·lícula a Netflix o YouTube o el que sigui, aquella pel·lícula per algo l'han de treure de la plataforma, tu allò ja no ho tens, val? Tu has comprat un PDF, un e-book a Amazon i Amazon decideix publicar aquell llibre, tu ja no el tens, o sigui, a menys que te l'hagis descarregat amb una còpia local i tal, 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 tu ja no posseixes allò. En realitat, no posseix el contingut digital. Ens fan pensar que el tenim, però en molts casos no el posseïm. Val? El tens temporalment i si tot va bé, generalment, sempre estarà allà. Però pot ser que d'un dia per l'altre et desaparegui del telèfon.
Jo és que amb aquest tema he pecat, eh? Vull dir, jo he sigut part del problema en el sentit de que igualment, quan era jovenet, era molt fan, no?, d'aquesta idea d'utilitzar per sobre de posseir, del minimalisme, de no tenir res i de la llibertat que et donava això. I a veure, cada cop M'és igual, vas movent el pèndol cap a la realitat. No vull pensar que l'he portat massa cap a l'altre extrem, però sí que és cert que he balancejat molt els meus pensaments i he canviat molt en aquesta idea. Tu has mencionat diferents productes sobre els quals això ha tingut molta afecció, no? És a dir, hem parlat de pel·lícules, hem parlat de música, hem parlat de software, no? Vull dir que hem parlat mil vegades de la tirania del SaaS i com ha canviat la indústria. Abans anaves a l'FNAC i agafaves una capsa, no? Has mencionat el tema de l'habitatge, de com treballem, de com vivim, de la mobilitat... No sé, no, fins i tot com adquirim la tecnologia, no? Vull dir, tu saps que jo a vegades he sigut usuari d'aquest servei que es diu Grover, que al final el que fa és que et lloga la tecnologia, no? Fins al punt que et diu, ei, o sigui, no cal que compris telèfon, no cal que compris ni, fins i tot un teclat o un ratolí, no? Lloga'l. I quan surti el nou model te'l canvies. Però, al final tot això és una qüestió... A veure, no ho he pensat mai, però o sigui, mirant-ho com des d'un punt de vista com amb gran angular, o sigui, això al final és una qüestió de en quin moment un producte funciona millor, com una adquisició o com un servei. Llavors, perquè funcioni millor com un servei, necessites un operador altament especialitzat, un cost de l'aparato molt alt i una freqüència d'ús molt baixa, no? I el primer que se'm ve al cap és una aerolínia, per exemple. No, en el cas d'un avió és claríssim que allò ha de ser un servei, perquè tens un pilot, no? Vull dir, un operador altament especialitzat, tens un cost d'adquisició de l'aparell altíssim i una freqüència d'ús que, bueno, a part de quatre xalats que agafen 300 avions a l'any, la gent generalment no agafa molts vols. Llavors, clar, és un cas paradigmàtic de que és una bona cosa que això sigui un servei, no? Però després està aquesta qüestió, que jo crec que és la important, d'entendre bé si interessa o no a nivell financer o societari. I anem a posar un exemple. O sigui, què és més rentable? Comprar un cotxe o adquirir un cotxe com un renting? Clar, si adquireixes un cotxe com un renting, fa que l'és el tio del cotxe i a sobre que l'és el tio de la financera. Però ara anem a posar-ho més boig, no? Què és més rentable? Això o llogar un cotxe? A nivell de diners que acaba girant aquella unitat productiva a l'economia. I no sé, m'ho estic inventant, Vull dir, al final són preguntes a l'aire que realment jo mai m'he fet, però que al final tenen conseqüències com a societat. Com ens relacionem amb l'entorn que ens envolta, no? És a dir, com cuidem les nostres propietats en un món que ens està dient que és millor no posseguir res, que si se'ns trenca ja en compraràs un altre, o que ja en llogaràs un el mes que ve. I quin impacte té, no?, això en les nostres relacions personals? Estem traslladant aquesta idea de... immediatesa, economia d'utilitzar coses per sobre de posseir també en les nostres relacions personals, perquè a mi em dona la sensació que sí, no? És a dir, que ja, sé per dir alguna cosa, vull dir, tio, em caso amb algú i si no surt bé, doncs, bueno, doncs ja en trobaré un altre, no? És a dir, al final, Tinder no és més que una expressió de Grover per tecnologia, no? I mira, vull dir, és una analogia desafortunada, però és que és així, o sigui, al final és, bueno, és, no vols una persona, sinó, bueno, la pots llogar per un rato, no? Però, en fi, o sigui, tornant al punt de Netflix i Spotify, que és el que comentaves abans, jo crec que hi ha un cas aquí també, sobretot per quan un ecosistema que no funciona, és a dir, la pirateria en una època pre-Netflix, pre-Spotify, per dir alguna cosa, de la qual n'he format part, no? Vull dir, tots han descarregat pel·lícules a Pirate Bay.
Hòstia, Marc, no sé si ho pots... es pot dir això públicament?
Ah, no?
Bueno, ho sé. Potser... Tècnicament hauries de dir adquirir de manera alternativa i algun tipus d'eufemisme o així. Si no pots posar un pip, saps? Un episodi.
Bueno, és igual. En qualsevol cas, fa molt temps, tots ho hem fet i ja ha prescrit. Per tant... aigua sota el pont.
Compartició. Estàs fent un tipus de compartició col·lectivista de la propietat intel·lectual. Val? Tu creus que la propietat intel·lectual hauria de ser un coneixement universal a l'abast de tothom i no restringit per la usura del capitalisme.
No ho hauria sabut posar millor. En fi, el que comentàvem. Quan tens un mercat disfuncional, com el de la pirateria, al final, quan poses una alternativa viable i agradable d'utilitzar, com va ser el cas de Spotify, demostres que hi ha un cas per l'ús d'aquest tipus de tecnologies, no? Llavors, tu et pots qüestionar si realment això ha acabat portant un outcome més positiu o menys positiu en un món on ningú fot dos duros en el món de la música i ja ningú posseix cap peça, no? Però inclús, mira, ara se m'acudeix el cas d'Apple, jo crec que va fer la maniobra de blanqueig de pirateria que recorda, que es diu iTunes Match. Bàsicament el que va fer és que va reconèixer implícitament que tots els catàlegs musicals que hi havia dintre dels iPods eren música pirata. I per crear un servei de cloud va dir, mira, farem una cosa. Deixa'm que t'escanegi la llibreria d'iTunes i si veig que tens cançons que s'assemblen una mica en el màster que jo tinc, et donaré la mateixa cançó original a 320 kilobytes per segon. Clar, llavors era com, m'estàs dient que si tinc un catàleg de 70 gigas piratejat, si el que faig és pujar-ho a iTunes Match, bàsicament tu me'n reconeixeràs la pista i em diràs, ah, cony, que això és Let It Be dels Beatles, ara te'n dono l'original? Doncs sí, doncs llavors jo vaig fer això, però el Marc d'abans piratejava, ara no, eh?
No, i ara?
Doncs vaig pujar a iTunes Match, per tant, hem de dir que el meu catàleg musical és lícit, és a dir, literalment és legal. És com si jo hagués comprat tots aquells gigas i gigas i gigas de música.
A mi, a veure, com dèiem abans, no? Hi ha avantatges i inconvenients de les dues coses. Jo havia comprat música amb els meus mitjans, que eren pocs durant l'adolescència, i a la mínima que podíem comprava CDs de música. I bàsicament els cremava de tant que els escoltava, val? O sigui, era una cosa malaltissa perquè sempre he viscut molt dins la música. I després, bueno, quan se t'acaba el teu poder adquisitiu i tens la mala sort d'haver nascut en el si d'una família que no té diners infinits, com és el cas de tothom, però tens coneixement, doncs pots arribar a adquirir la música d'altres maneres, no? Diguem-ho així. I aleshores també vaig arribar a tenir. Però això no em feia parar de comprar música. Val? O sigui, és una miqueta la paradoxa de la pirateria, no? Que et diu, no, és que la gent que pirateja, clar, després no compra res. Sí, hi ha gent així, però igual que la gent que compra cotxes no ho fa servir per fer infraccions, generalment. La gent que compra un cotxe fa servir per desplaçar-se pel que és el cotxe i després, evidentment, que cometrà alguna infracció d'aparcar-te a un lloc que no toca o s'ha saltat un semàfor o ha corregut més del compte, no? Però estàs castigant a tothom estàs castigant a justos per pecadors, no? I al contrari, em fa descobrir més música, em va fer descobrir més música en el seu moment i vaig poder-ne comprar més, val? A mesura que anava augmentant el meu poder adquisitiu. Dit això, vaig estar acumulant molta música durant molt de temps i vaig tenir una sèrie d'incidents, discos externs i de cop i volta, doncs, en l'espai de 2 anys vaig perdre tota la música 2 cops, val? I llavors aquí va ser quan ja vaig dir, prou, em fico un servei de cloud i a prendre per sac, ja no tornaré mai més a, doncs, acumular els arxius que ocupen moltíssim espai, m'he de comprar discos més grans, taguejar-los amb Music Brains, fer tota la metodologia de l'Ibaixo, també la caràtula, els endreço per carpetes, amb àlbums, no sé què, una cosa que al final Music Brains i Picard, saps què deia Picard, si no recordo malament, el d'això, el sistema que hi havia, que anava molt bé, però al final era una miqueta malaltís. No ens enganyem, requeria molta feina, no? Però bueno, durant l'adolescència doncs, tens temps lliure per aquest tipus de coses, mentre esperaves a que arribés la tarifa plana, no? O sigui, arribés a les 6 de la tarda per connectar-te amb tarifa plana. Dit això, clar, aleshores, l'avantatge d'ara és que dius, hòstia, és que la música que tinc aquí no la perdo sobre el paper i si se'm va prendre per sac el disc dur, a l'instant puc estar escoltant la mateixa música al mòbil o el que sigui. Sí, no, depèn d'internet, val? Si no estàs pagant per Spotify Premium, no tens offline. Si tens offline, de totes maneres, estàs limitat al tamany del teu disc dur. Tampoc vols tenir tot el mòbil ple de cançons de Spotify perquè no tens espai per les aplicacions ni per coses més necessàries, no? O les fotos, sense anar més lluny, no? I d'altra banda, també tens la putada aquesta de dir, hòstia, sí, jo vull escoltar un àlbum de Creator, però no estan tots, perquè clar, Spotify no té tots els discos té els discos de la seva època Sony, però no té els discos de la seva època EMC, per exemple. Per tant, hi ha alguns àlbums d'alguns artistes que no estan i no estaran mai, o estan i desapareixen. I hòstia, aquesta cançó, aquest àlbum, abans estava i ara ja no està. I a la playlist que t'havies fet al voltant de certes cançons, certs àlbums, s'ha anat a prendre per sac perquè simplement, doncs, mira, han perdut els drets, això. Aleshores, clar, hòstia, no és un sistema 100% just, no? Tampoc dius, no, home, per lo poc que pagues, no sé què. Bueno, ja veurem quan hauràs pagat al cap de 50 anys de fer servir Spotify, val? quan hauràs pagat, val? Si hauràs pagat més amb subscripcions a llocs de música que no pas amb adquisicions d'àlbums en el seu moment, no? Quan portem 50 anys de pagar Netflix, potser hauràs pagat molt més a Netflix i HBO, totes sumes, tot això, que el que t'hauries deixat comprant DVDs, val? Per tant, poso en dubte una miqueta certes afirmacions molt categòriques sobre l'ús i l'accés a la cultura.
Fa poc em vaig trobar amb aquest gràfic on s'explicava la despesa en música per ciutadà en el món. És a dir, hi tenia un pic gegant abans de l'arribada del món digital, perquè abans compràvem, no sé, jo quan era petit em vaig comprar el disc de les Spice Girls només per mirar el paperet de dintre, saps? Per mirar les nenes. És que era molt petit, Àlex, llavors. Llavors, aquestes coses feien gràcia. Pues sí, jo em vaig comprar el disc de les Spice Girls i de la Britney Spears. Quan era petit era una mica... Era així, jo. Pues, llavors, la despesa per cultura musical, és a dir, va caure moltíssim i, de nou, amb l'arribada de Spotify, el gràfic començava a remuntar fins a sobrepassar aquesta despesa que llavors ja havíem vist i ajustat a la inflació. Per què explico això? Perquè, clar, és el que tu has dit. Si tu et fixes, abans què gastaves? Què costava un CD en les antigues pessetes? No ho recordo, val? Però al final tu no compraves, o almenys jo, no comprava un CD al mes.
Sí, un CD al mes, perfectament. Si no dos. Un o dos, posa-li.
Imagina't que tu el compraves i un CD valia 1,99, d'acord? Què passa? El que passa és que no tothom era un consumidor agressiu amb música, possiblement, com tu. És a dir, per exemple, jo no comprava un CD al mes i la unitat familiar, en general, no comprava un CD al mes. Ara què passa? La diferència és que hi sé que hi ha comptes familiars que tothom està pagant per Spotify i tothom, d'alguna manera, està comprant un CD al mes. Clar, vulguis que no, el negoci és extremadament més lucratiu. A part de que tu el que estàs fent és que estàs enviant uns i zeros en una xarxa i no estàs enviant un disc amb una caràtula, un CD imprimit i un paper amb les Spice Girls amb les lletres escrites. Clar, jo estic molt d'acord en el concepte de que si tu dones una alternativa viable al gran públic perquè deixi de piratejar, la gent ho farà. I per a mostra, un botó. És a dir, mira Spotify, mira Netflix, abans el pirateig era un problema i ara, afortunadament, és una cosa extremadament residual perquè hi ha alternatives de pagament que funcionen molt millor. Malgrat això, també penso que aquest model s'ha abusat per la banda del productor, és a dir, el que tu deies abans, sí que podem dir que algú s'ha fet ric publicant música a Spotify, però crec que ha portat més problemes que una altra cosa i s'ha abusat per la banda del consumidor. És a dir, a mi el fet de que hi hagi volatilitat en l'oferta del catàleg em sembla absurd, sincerament. I sí que t'han vengut l'accés com una cosa positiva i tot això venia pel rotllo del coworking, el co-living, el compartir música, les pel·lícules en el cloud, etc, etc, però el negoci només funciona per uns, no funciona per tothom. Llavors, clar, a mi el tecnofeudalisme m'està costant, de tragar.
Un dels principals problemes que li posava Varoufakis, si te'n recordes, la setmana passada vam parlar de Varoufakis, aquell senyor amb un bon posat i la jaqueta de cuir i la moto i tot això.
Ho vas comentar, sí, ho vas comentar.
Sí, no? Et sona, sí. Val. És que fa tants dies ja. Bueno, un dels principals... No hem parlat tampoc de la... De l'economia, no? Del capitalisme en el núvol. I llavors, un dels principis fonamentals que parlava és que, i m'agrada molt l'expressió que fa servir siphoning off, no? Està sifonejant diners del poder adquisitiu de les rentes baixes cap al núvol, cap al cloud. I aleshores, què vol dir això? Estem canalitzant de manera massiva poder adquisitiu de tothom, però el problema principal és que sí, la gent rica generalment ja ha canalitzat quantitats ingents de diners en coses que eren experiències i coses immaterials. I fantàstic, i sempre han viatjat en vols privats i passant setmanes a una ciutat, setmana a una altra, no passa res. El problema és que fins fa relativament poc els pobres, diguem-ho així, no tenien accés a aquest tipus de coses. I el poc que tenien, no compraven experiències, compraven coses materials. I almenys una família que havia estat estalviant durant diverses generacions podia comprar una casa i almenys li deixava la casa als seus fills. ¿Vale? O tenien un cotxe i el fill no s'havia de gastar pasta en el cotxe perquè heredava el cotxe dels avis. ¿Vale? I així és com ho hem vist fins als anys 90. Bàsicament les nostres generacions i inclús gent que estava en escales socials encara més baixes que la nostra. No? Avui en dia això ja no està passant perquè inclús la gent amb menys poder adquisitiu arriba a un punt en què el Netflix el paguen, val? Perquè és l'única manera que tenen de contenir els crios mentre han de fer una segona feina o si surten si fan algun tipus de viatge o algo, doncs vinga, Netflix, 4 hores de cotxe perquè el crio estigui callat, etc etc. Què passa? Aleshores, les noves generacions no tenen cap tipus de bé material, val? Tot està en el cloud, tot està en el núvol. Per tant, cada cop tenen menys. I és molt més fàcil alimentar la narrativa de el govern ens roba, tal país ens roba, els immigrants ens roben, l'algoritme ens roba i crear enemics. I quan dones a sobre, quan les mateixes plataformes que s'aprofiten d'aquests diners que estan sent extrets d'aquest part de la població a sobre, són les mateixes que posen els canals de comunicació que generen la càmera d'eco, la bombolla, per alimentar aquest tipus de discursos. I a sobre et diuen, oh, mira, tu penses tal cosa? Doncs mira, segueix aquesta gent i que són de la teva corda, val? I estàs fent més gran la bola i comences a generar, estàs tribalitzant molt més la gent, és més fàcil que es radicalitzin, val? O sigui, Twitter al final és un famer de comptes falses, de comptes radicalitzades, de tots colors, val? I al final, això, el que també deia Varoufakis, que el tecnocapitalisme o el capitalisme al núvol engendra feixisme. Val? I és més que palès, i ja sé que tu no ets una persona molt política, però és més que palès la ingerència en les votacions, en les eleccions que hi ha hagut en els últims anys, des del Brexit, a l'elecció de Trump, a Marine Le Pen a França, a Giorgia Meloni a Itàlia, a Víctor Orbán a Hongria, a partits els de Suècia, que crec que són els autèntics suecs, em sembla que es diu així, el partit d'ultradreta d'això, Vox, sense anar més lluny, o Aliança Catalana a Catalunya, no anem amunt. Tots aquests partits s'han aprofitat de la tecnologia, la mateixa tecnologia que critiquen perquè diuen, perquè si fixes, tots aquests tenen com una croada contra la... No, perquè clar, l'algoritme, els woke... Però a la vegada, sense les fake news, sense la viralitat de segons quines campanyes que han fet, sense l'anonimitat de les comptes falses blanquejadores del feixisme com Joe Pastrana, un hombre blanco heterosexual i gentalla d'aquest tipus, no haurien arribat on estan. Per tant, a mi em fa, ja no tant per la part econòmica, dels problemes que té el tecnofeudalisme, sinó per la part social i política, a mi és el que més por em fa, val? Perquè estem a mitjans dels anys 20, si fas un paral·lelisme, és curiós com moltes coses correlacionen, segurament és un viatge de confirmació, com certs esdeveniments històrics correlacionen directament als que van passar fa 100 anys exactament, no? El que deien, hòstia, la Spanish flu, no? La pandèmia, el gran crash de la bolsa, los locos 20, no? A nivell polític i de societat, el conflicte que està venint amb Israel, el que va haver-hi amb Rússia, el que la gent banalitza de la Tercera Guerra Mundial, ojo, que no s'acabi produint, per culpa de les xarxes socials. Vull dir que sé que m'estic llançant molt endavant, però quants d'aquests... O sigui, els conflictes que estem veient avui en dia s'estan agreujant molt també per la velocitat immediatesa de xarxes socials i de la informació i no estem acostumats a conviure amb això, però és que segurament fa 100 anys el problema l'estaven portant els diaris i les ràdios, val? O sigui, no ho sé, tio. Realment m'està fent molta por, sobretot el ressorgir aquest del feixisme, que també es correlaciona amb fa 100 anys, exactament. Aquest dia fa 100 anys hi havia una sèrie de conflictes, una sèrie de... El que aleshores era, per exemple, el... tot l'odi racial contra els jueus, perquè, en gran part, Alemanya culpava els jueus perquè els havien causat, doncs, el tema del deute després de la Primera Guerra Mundial, es van empobrir, i tot aquell caldo de cultiu que va acabar portant cap a la Segona Guerra Mundial, no? Veig massa paral·lelismes en fa 100 anys. I la tecnologia, en aquest cas, no està ajudant.
A veure, noi, és que has dit moltes coses, vale? Jo he apuntat moltes i intentaré agafar punt per punt i donar-te alguns matisos. Primer, i estic absolutament d'acord, que has mencionat Trump, l'extremisme, tot això, al final, són productes d'internet. És a dir, no existeixen sense. És a dir, no existeix Trump sense Twitter. No existeixen els productes d'ultradreta sense les xarxes socials. Són coses que eren necessàries. O sigui, no és que en siguin causa, en són conseqüència. Tu no pots concebre un món en el que no hi ha Twitter i Trump és president. No existeix aquest món. És impossible. Però és que, bueno, és gent que ha sabut entendre com està funcionant el món ara i és allò de, diu, estar com a sobre dels ombros dels gegants, no? Vull dir, s'han posat a sobre i han aprofitat el moment i ho han vist claríssim. Però això que fa, i torno a un punt que comentaves abans de les opcions que, per exemple, que tenen els joves a dia d'avui, el més o menys difícil que és respecte a les generacions anteriors, fins a quin punt ens sentim... La paraula no és obligats, però és com que hi ha un mecanisme que t'emputxa a perpetuar certs comportaments i a on vaig amb això? A mi un concepte que m'encanta perquè descriu la història de la meva vida i és com aquesta idea del quantum thinking, que bàsicament el que ve a dir és que tu vius en una dissonància cognitiva permanent, d'acord? Jo tinc la capacitat de pensar A i B a la vegada en el meu cap i les dues són igual de vàlides i et puc donar tants arguments per A i com per B. Això és font meva d'insatisfacció personal de sempre. Sempre veig una opinió i veig l'altra i tinc opinions per les dues, no? I en aquest cas, i això vaig, amb lo de les noves generacions, l'altre dia, és que hi ha gent que em coneix molt bé, em van enviar un tuit d'un tio, és del gener, vull dir, sé que això en termes de Twitter és com del neolític. Doncs era un tio que es diu Erpali, que jo no sé qui és Erpali, que posa Paco, dos punts. Diu, hoy en día es imposible que los jóvenes lleguemos a final de mes. I llavors posa, Paco tiene 30 años, 50 tatuajes, 2 perros, 2 gatos, iPhone 15, Play 5, no se pierde un festival de música, come delivery, tiene Spotify Premium, Netflix, HBO y le llegan 5 envíos de Shein por semana. Clar. I dius, fins a quin punt la nostra generació s'ha carregat o li han fet carregar amb una quantitat de gastos superflus. És a dir, és com lo d'Alicia en el País de les Meravilles, no? Que li diu que ha de córrer amb totes les seves forces per seguir en el mateix lloc. Aquest és el mateix concepte. T'estan dient, has de córrer tot lo màxim que puguis per poder treure el cap, perquè ara et començarem a posar com... Evidentment, ningú està obligat a tenir HBO, 50 tatuajes i 2 perros, ¿vale? Però fins a quin punt les expectatives socials t'han posat en aquest espai en el qual, hòstia, has de seguir corrent amb totes les teves forces simplement per estar al mateix lloc on estaves abans però amb tota aquesta càrrega, no? I a sota hi ha un comentari que em fa molta gràcia que diu, Paco paga más de gimnasio que su padre de hipoteca. I és que és la veritat. O sigui, en el sentit de que, hòstia, tens aquí una quantitat d'extres superflus que no sé si aporten, però com que la societat et reclama. Llavors, clar, has de tenir una ment molt forta per dir, no, escolta, jo sóc un outsider i dic no a totes aquestes coses per viure com vivien els meus avis. Això sí, jo no surto a sopar, jo no tinc oci, jo en tota la vida agafaré un avió, podré pagar la hipoteca i l'educació als meus fills. I jo crec que sí que és possible. El que passa és que les expectatives del món d'avui no són les que hi havien fa, això, doncs, 50 anys. Llavors, es fa complicat, Àlex, es fa complicat.
Però és una miqueta com el mateix concepte que deia jo fa una setmana, que és, no estem... O sigui, no és un problema que hagi aparegut nou. Les males decisions econòmiques sempre han existit, val? La gent que abans s'enganxava els dits, malgrat no tenir poder adquisitiu, comprar un cotxe quan no tocava, o el tipus d'hipoteques que no tocava perquè anava al banc i deia no, els diners, posa'ls aquí en comptes d'allà i tal, això sempre existirà. Estic d'acord que hi ha un component molt nociu que ve donar per aquestes plataformes. M'explico. Allò que dèiem que les condicions d'entrada a aquestes plataformes no són les mateixes que no es perpetuen amb el temps, val? Fa que la gent no se n'adoni gaire perquè el cost del canvi és molt petit. M'explico. Llego, o Icultra, la companyia que tu vulguis de motos de lloguer, quan escull el color que més t'agradi, quan va llançar tenien un preu. Val? I a poc a poc l'han anat pujant. Els increments són tan petits que fets de manera gradual quasi no es perceben. No? Diuen, ostres, però si abans et costava 73 cèntims per quilòmetre o per jo què sé, saps? Vull dir, si et costava X, al cap de 3 o 4 anys, no et costarà 5X, però igual et costa el doble, però com que s'ha fet d'una manera tan petita i tan gradual, tu no ho perceps com un gran increment, per tant ho segueixes usant igual. Però el cost et multiplica a final d'any. Tu no ho perceps en un increment molt gran en cada ús individual, però a final d'any, si t'hi fixes, aquells 20 cèntims de diferència de cada trajecte o un euro de diferència en cada trajecte, a final d'any potser són 500 euros, val? Si fas servir molt aquests serveis. Sumem dues coses aquí. Una és canvis de tarifa que no passen per contracte i que no has d'acceptar explícitament i que d'alguna manera juguen amb el consentiment aquest d'hòstia, ja que ho tinc, doncs vinga, no ho cancel·laré ara, no? El Netflix, doncs si abans eren 15 euros i ara són 17, dius, va, en realitat són només 2 euros més al mes, col·lega, o 3, però si són 17,99, val? A final d'any, és una pasta, com tu mengis en diverses plataformes, és una altra cosa, el sou de la gent no està pujant, val? O sigui, el sou de la gent no està pujant, per tant, clar, tu vas incrementant. O sigui, trobo molt miserable a nivell de societat, però molt miserable, que hem d'acceptar d'una manera esclava que ens pugin el sou que ens pugin el preu del lloguer. Perquè, clar, puja l'IPC, per tant, el sou del lloguer, com a mínim, t'ha de pujar l'IPC. Els serveis bàsics, el preu del menjar, etcètera, etcètera, i els sous no pugin. Val? O sigui, clar, dirà, no, sí, però les bones empreses doncs, pugen, com a mínim, si et fan una revisió de sou, com a mínim, t'ha de portar l'IPC. Bueno, sí, digue-li. Sobre el paper hi ha moltes coses. Després, que la gent ho implementi o no, és una altra història. Mira, fa poc vam entrevistar una persona a l'empresa per un lloc no de, diguem, no de poc sou, per un lloc de responsabilitat. ¿Vale? I estem parlant de sous, doncs poden ser superiors a 60.000 euros anuals, perquè ens entenguem, no? I veiem candidats, tal, tal, tal. I va haver-hi un que ens va estranyar molt, perquè va dir, sí, no, perquè jo ara estic cobrant tal, a tal empresa, no donaré números ni diré d'on és, no? Però, bueno, bàsicament ens deia que amb un sou, ja no de 60.000, superior, estava tenint problemes a casa per no poder pagar les coses. Però vam mirar on vivia i dius, tio, jo no sé la teva situació, però estàs treballant en tecnologia en lloc de responsabilitat? Posem que la persona cobrava 70 i algo mil. Què collons, o sigui, què collons tens per no poder pagar el teu sou en un lloc que no era ni Barcelona, ni Madrid, ni Bilbao, ni cap de les 10 ciutats més grans, potser ni 20 d'Espanya. No ho sabem tot, vull dir, qui sap si aquesta persona tenia, vés a saber, igual és una persona que té un gen a càrrec, que té molts problemes mèdics i requereix una inversió molt gran i tal. Però no ens va donar a entendre això. Generalment la gent que té això o t'ho diu, val? No estan obligats, evidentment, ni molt menys, ni tan sols ho preguntem, però a mi em va semblar una miqueta... La impressió que ens va donar va ser una miqueta de, hòstia, és molt pesetero, no? O sigui, una persona que et deia, és que clar, jo amb això doncs no puc pagar el que tinc i... Hòstia, vés a saber quin tipus de decisions has pres tu, igual has comprat una casa que no t'hauries d'haver comprat, o igual el que no estàs podent pagar és el teu tercer cotxe, o jo què sé, vés a saber, no? Dit això, clar, si sumes aquest tema dels increments graduals de costos que passen desapercebuts i que al final de l'any no tenir una cultura d'intel·ligència financera, val, perquè doncs això no s'explica als col·les, A casa no se'n parla perquè és de mala educació parlar de diners, que són aquelles coses que hem perpetuat de l'època dels nostres avis, que és i molt incorrecte, val? I a sobre, tot el tema aquest de que anem pujant els preus de preu de la vida i no pugem els salaris, tens aquí una bomba de rellotgeria molt gran, val? O sigui, parlem molts anys, això explotarà. Sí, clar que explotarà. Vull dir, però bueno, jo crec que ja està explotant. Serà gradual, però està explotant. Jo per això que no ho acabo d'entendre. És un problema de societat. No tenim... Com t'ho diria? És un problema de societat. No estem formant la gent amb pensament crític i jo crec que això és deliberat. Val? Potser aquí estic... Mira, estic sent una miqueta conspiranoic, que això sé que t'agrada. Però clar, vull dir, si tu li treus a la gent o si no li dones les eines per pensar de manera crítica, estàs fornejant gent de la qual et pots aprofitar a nivell de societat. I això, evidentment que els polítics ho saben. Evidentment que Elon Musk ho sap. Evidentment que Revolut i Amazon ho saben. I diuen... I per això les lletres petites, per això de sortir les legislacions de la llei europea, de la Unió Europea. Feta la llei, feta la trampa, sí, però és que ara estem en un paradigma de societat, en el tecnocapitalisme, en què és feta la trampa, feta la llei. O sigui, van de trampa en trampa.
Si això li sumes, i aquí és on tanca, jo crec, l'angle més tecnològic, al final tens unes companyies amb una massa que no s'havia vist mai i amb una influència a la societat que no s'havia vist mai, on realment la opcionalitat o el dir no és una il·lusió a l'abast de molt pocs, i quan dic una il·lusió em refereixo a aquesta idea que venim parlant de prescindir de serveis que a dia d'avui ens han venut com a imprescindibles, sense les quals la nostra existència moderna no té sentit. I si sembla una estupidesa, però quan tens un missatge que permea tant dintre de la societat, es fa molt difícil donar un pas al costat i dir no, jo no formo part d'això. Perquè és el fons de pantalla de la nostra vida. Aquí la tesi és que el màrqueting d'aquestes corporacions té tanta influència i és tan omnipresent que pràcticament sembla que siguis quasi obligat a tenir totes aquestes càrregues del personatge d'Herpali, no? I per renunciar a tot plegat, necessites molta educació per entendre el que estàs fent, molta personalitat i molt caràcter, perquè quan tu tens gent jove que està sortint al mercat laboral, està anant a la universitat, s'està graduant, el que sigui, és igual, amb poca educació tecnològica, però a la vegada té molta pressió social perquè veu que tot el seu voltant ho està fent i està entrant en aquests cercles, escolta la mateixa música, mira les mateixes sèries, utilitza les mateixes xarxes socials... Amb quina autoritat tu saltes i dius no? És molt difícil, és virtualment impossible. Ningú ho farà. Perquè a sobre, què passa? Que si surts ets un outsider, per tant estàs fora, ja no participes de l'àgora social. Però clar, això té conseqüències. Quines conseqüències té? Bueno, doncs que ets el proscrit que li deia el senyor feudal que ell se'n anava, no? Llavors què fas? És el que tu dius, no? Que quan ve la guerra doncs estàs fregit, bàsicament. I no tens aquesta protecció, entre cometes, d'aquest senyor feudal. Què passa? Que quan tu dius no participo, estàs exclòs socialment, no participes dels mateixos cercles que el teu entorn i, evidentment, ningú t'està obligant, ningú et posa una pistola al cap i et diu has de fer servir Amazon, has de fer servir Facebook, has de fer servir Twitter, però és una realitat com un campanar que necessites una maduresa i una personalitat molt particular per dir que no i seguir formant part d'una societat que funciona. Llavors, clar, si poses al mix aquests dos conceptes, què tens? Doncs, primer, la carrera aquesta de la rata, de que cada vegada t'estàs carregant de... És que no són ni costos ni responsabilitats, és com una cosa que està al mig, no? Però sí que és cert que, bueno, consumeixes l'entreteniment del mateix lloc, vas a publicar les teves coses en el mateix lloc i et sents quasi obligat, no? I és el que tu deies del viatjar per fer la foto. Bueno, quan viatjo, què faig? Faig la foto i al final què fan? Doncs, vulguis que no, t'agradarà més o menys, però t'estan programant perquè siguis d'una manera. I quan dic t'estan, m'estan a mi també, eh? Vull dir que no sóc més llest que ningú perquè no el programin, estic programat igual que tothom. L'única diferència és que abans el senyor feudal venia amb una escopeta i t'apuntava al cap i et deia que ho havies de fer, i ara el que tens és un logo de color blau turquesa amb una tipografia sense serifa moníssima que et diu que entris. Bueno, són mecanismes diferents d'atracció, però al final és exactament la mateixa idea.
D'alguna manera s'aprofiten del fet que, diguem, hòstia, com es diu això? De la pressió de grup, val? Que sempre ha existit, però el que dèiem, va més ràpid i té més accés, no? Per la viralitat, per la immediatesa, etcètera, etcètera. I juguen molt amb la tribu. És a dir, si tu no vols formar part d'això, ei, tu, te sientes incomprendido, saps? Que és el que juguen també totes les sectes, totes les captacions aquestes xungues, que diuen, no, no, tranquil, nosaltres t'entenem, no? Que el que fan molt és el jugar amb que ells t'entenen, la teva família no, si el teu entorn no t'entén és que no t'estima, però tranquil, aquí trobaràs gent com tu, perquè tots som iguals i t'empoderen molt, fan com que t'escolten, et posen al centre les converses, i aleshores dius, d'alguna manera t'estan alienant de la teva família, del teu entorn segur, per captar-te, val? I et diuen, no, no, tu tranquil, que aquí, hòstia, veus que tota aquesta gent t'està mentint. A Twitter tots són wokes, vine-te a Truth Social, no? Vine-te a Parler, les xarxes socials de la gent que per gent políticament incorrecta o que aquí hi ha llibertat d'expressió de debò, no? I en realitat el que hi ha és, bueno, pues és un famer de seguidors de Trump i ja està, però ja t'han aconseguit captar, no? O això, saps? Vull dir, tots els esquemes aquests de gent com el Llados i gent tòxica, els criptobros de l'ecosistema, perquè, clar, bueno, sí, són durs amb la gent que capten, no? I tu eres un panza, i tu és un no sé què, i tots són uns vagos. Però jo he passat de mecànic a milionari. Bueno, jugant molt, que ara tenen cada cop més accés a poder agafar els pàries de la societat, donant-los aquesta mena de peixet, aquesta mena d'esquer perquè piquin i poder-los atraure i vendre'ls-hi el que els vingui en gana, no? Clar, és una miqueta el problema el tenim a casa, no? El problema el tenim a casa perquè hem deixat entrar fins a la cuina totes aquestes tecnologies que dius, hòstia, vull dir, és que on tens tu el teu dispositiu, el teu Echo? On tens tu el teu Google Home? On tens tu... I cada cop estan més presents en totes les facetes de la teva vida. Si vols deixar de fer servir Google, ho tens molt difícil avui en dia. Sé que tu, més o menys, ho vas aconseguir, però per feina no ho has pogut. Val? És un cas que has comentat més d'una vegada. Però la majoria de gent està atrapadíssima perquè tenen un telèfon Android. I ara que tens un telèfon Android, ja l'has cagat en aquest sentit, no? I si per tant ja Google, amb cos i ànima, i més. I no te'n podràs deslliurar. Igual que les rentes baixes als Estats Units mengen només a McDonald's perquè és l'única cosa que es poden permetre. Per tant... O sigui, el problema aquest de que tu comentaves, no? D'hòstia, és que Instagram ens ha venut això i tal. Clar, t'estan donant una il·lusió de que pots viure la vida d'una persona d'una classe social immediatament superior a la teva, però no és sostenible, no és cert. Ho pots fer durant un viatge, pots fer durant un temps, però tu no tens el poder adquisitiu per poder mantenir aquell tren de vida. I te l'estan venent, i t'estan venent també la idea de que si no... fas això, no conformes amb la societat. I mira com la resta de la societat ho està fent i són molt més feliços. És a dir, són els anuncis dels anys 50. Els anys 50 era com... Els anuncis dels anys 50 són fascinants. Fot un vistazo a les campanyes publicitàries que hi havia perquè era el pal. Si no fumes, ets un imbècil, saps? O ets un fracassat. Si no et rentes les dents, ets un fracassat. Si no tens aquest tipus de cotxe, ets un fracassat. Tots els teus amics ja tenen una aspiradora, no sé si hi havia aspiradores als anys 50, no? Però qualsevol cosa era com, tio, o et compres això o ets un merdes, bàsicament. I això és el que t'estan fent les xarxes socials avui en dia, no? El que t'està fent internet, digue-li el que personalitza-ho en el que vulguis. I, hòstia, és molt graciós veure... I és cruel, eh? Veure tots aquests patrons de la societat com es repeteixen i els efectes nocius que tenen en nosaltres, eh? O sigui, no estem parlant del co-living i el co-working, que jo crec que és un lloc on volies arribar tu. Ja ho introdueixo jo. Co-working, hòstia, per mi és un concepte complicat, eh? Jo no acabo d'entendre O sigui, crec que només té sentit per la gent que treballa sola, no vol sentir-se sola, i però de totes maneres les incubadores d'empreses i els espais de treball han existit sempre i tens una cosa preciosa que es diuen biblioteques, que s'han adaptat força al que és avui en dia. S'han adonat que ja ningú agafa llibres, no sé què, i s'han tecnificat. Moltes d'elles ja tenen com un espai de coworking, tenen tablets per llogar, per fer servir, tenen ordinadors bastant ben parits, tenen espais molt bons, que amb una miqueta més d'empenta no caldrien els coworkings, en molts casos. Però, clar, ens ha venut la idea aquesta que no, lloga la teva oficina perquè és molt millor que tenir-ne una de propietat, perquè, clar, una de propietat, sí, no saps mai com tenir l'empresa i has de fer uns canvis, no sé què, saps? Vull dir, i ara sou 10 persones i demà sereu 6, amb el coworking ho tens flexible. Puc entendre-ho, el que sí que no entenc és el co-living, tio. Sí, el co-living ho trobo com la manifestació més absurda d'aquesta mentalitat que ens venen de nuevo rico, de avui vius aquí, demà vius allà, coneixes gent com tu. El co-living el trobo tan sectari, el trobo de les coses més sectàries que tenim a la societat i mira, no és que ho haguem acceptat, no ho hem acceptat perquè la gent, per sort, no ho coneix, però hòstia, ho trobo una cosa exageradíssima.
Què vols saber del co-living?
Jo vull saber el teu take. Tret tu el tema, jo vull saber la teva opinió del co-living i del co-working.
A veure, no està molt lluny de la teva. El que passa és que tinc punts pel bo i pel dolent. I de nou, pensament quàntic. Saber com aguantar dues idees que competeixen entre elles en el teu cap. Problema a solventar. O sigui, tot això del co-working i el co-living, a veure, és que mai m'ho havia plantejat, però imagino que l'etimologia del co és un concepte que vindrà per comunitat, no? Llavors, primer està com aquesta part humana que jo comparteixo, és a dir, el sentiment de pertanyença i de camaraderia que vol capturar, jo el veig legítim i em sembla ok. I perquè veig que sóc conseqüent, jo en sóc usuari, jo no treballo a casa, sinó que estic en un espai compartit, jo derivo molt de plaer pel fet d'estar al costat d'altres esclaus de l'era digital que, com jo, passen el dia doncs, sentats davant d'una pantalla i picant en un teclat. Això em sembla bé. De la mateixa manera, i ara parlo del co-living, entendria que si algú vivís sol, sentís aquesta mateixa necessitat com de tenir a prop altres humans per fer la seva existència una mica menys miserable, no? Que no és, però que podria també ser el meu cas. Llavors, aquest punt l'entenc i el comparteixo. Aquesta part de co, jo la compro. El que no compro per enlloc és la manera com ens han venut aquesta idea de que per mitigar una falla gegant com a les polítiques d'habitatge, ens han venut que el que es porta és el co-living, quan en realitat el que m'estàs dient és que sóc pobre per pagar un lloguer. No em venguis, que el que vols és un coworking per maximitzar la teva flexibilitat i ser un nòmada digital, quan en realitat el que m'estàs dient és que no em puc permetre una oficina. Per una banda em sembla ok la part de la comunitat, per altra tinc sentiments que competeixen a l'hora de com s'està venent. Després, a veure, també crec que hi ha un cas per l'especialització de mercat portat a l'extrem. És a dir, aquesta idea d'externalitzar tot el que no és core del negoci, crec que aquí hi ha un punt interessant. O sigui que el fet de tenir un coworking i que tu puguis entrar-hi pagant simplement per estar allà i no tenir que ocupar-te de l'espai és una bona mentalitat de negoci, en el sentit de que tu ocupa't de fer el que allò que fas bé i deixa que un professional de el mercat immobiliari, de la reparació, de la gestió d'espais, faci la seva, no? Llavors, tu li pagues una mica més en aquesta persona a banda de que tu et puguis concentrar en el que tu fas millor, d'acord? Per aquí, bé. Clar, què passa? Que això ha possibilitat que molta gent s'hagi pogut tirar a la piscina provant negocis que, sincerament, eren una autèntica merda i que ara ràpidament han fracassat perquè no tenien collons d'agafar una oficina comprada o llogada i posar els seus treballadors allà. Llavors, de nou, pensament quàntic. Penso que per un cantó ha degut activar coses molt positives, però per l'altre també ha posat una mica de merda en aquesta societat. Tinc per les dues. El tema del co-living, aquí no tinc per les dos. Aquí no tinc pensament quàntic. Aquí tinc pensament newtonià de l'antiga, vale? Que és el que tu dius. Senyors, a dia d'avui el lloguer és inassequible, els joves no poden anar de lloguer. Què passa? Doncs, bueno, que ens inventem un nou concepte que el que farà serà que tu podràs anar de lloguer on podràs llogar una habitació. Llavors, bueno, al mateix preu que abans llogaves un pis sencer. I això li direm co-living. Què li posarem? Li posarem una capa experiencial, et vendrem que no, que ara tu el que vols no és un lloc per viure, sinó una experiència vital, sinó que tu el que vols és moure't de país en país i el que tu dius, no? Conèixer gent com tu, posar-te noves realitats, bla, bla, bla. Explica'm el que vulguis. No em puc pagar el lloguer i he de compartir pis amb el Joan i el Pere. Aquesta és la realitat. A veure, segurament aquests promotors estan veient que la gent jove no es pot pagar un lloguer i que diuen, home, doncs abans de perdre el client, doncs anem a atomitzar-lo, no? Divide i venceràs, doncs escolta, ara la mateixa unitat li venga a dues persones i aquestes dues agregades em poden comprar el rotllo del co-living. I sé que no és dos, sé que el concepte del co-living no és compartir habitació, sinó que hi ha uns espais compartits. Bueno, clar, és que és molt pitjor, perquè al final, si llogo una habitació, doncs tenim un pis entre tres. No, o sigui, el co-living el que tens és que tens una habitació cada un i llavors hi ha un menjador gegant on allà mengem tots i és una experiència, no? Perquè no anem a menjar a la taula, anem a compartir experiències. Pel matí, doncs, el que fem és una classe de ioga. Em sembla bé, però jo no en sóc fan del co-living. Jo no en sóc fan.
Jo, per anar tancant, que tenim una reunió important a la que anar, i anem els dos. El meu principal greuge amb tot aquest moviment és que jo me n'he donat, i ja que he estat usuari, i he pensat totes aquestes coses, i he fet la reflexió al cap dels anys a dir, hòstia, com m'han colat el tema aquest de, no, les experiències per sobre de lo material, perquè, clar, la típica, no, quan et mors, vull dir, allà al teu llit de mort sempre te'n recordaràs de les coses que no has fet i no del cotxe que t'has comprat. Però no ho sé, saps? Penso i dic, tio, si tu has pogut gaudir d'un bon cotxe tota la teva vida, hauràs gaudit tota la teva vida i el dia que et moris, potser moriràs també una miqueta més feliç perquè has tingut el cotxe que tu volies, la casa que tu volies i les propietats que tu volies. Per tant, no acabo d'estar alineat amb això, Tampoc sóc una persona extremadament materialista, Vull dir, al contrari, sóc molt minimalista en aquest aspecte i sí que jo sóc més antimaterialista per un tema de conveniència, perquè canvio de gustos o perquè el meu tipus de vida canvia sovint, però qui sap si canvia sovint perquè he estat vivint en aquest compte de, doncs, la llibertat de poder canviar i necessites tu canvi. No ho sé. Però sí que hi ha un... Dins de totes les experiències, val? Hi ha una que sí que poso per sobre de totes les coses materials. Saps quina és, no?
L'esmorzar de forquilla.
És un clàssic, ja, eh?